Les empreses de xàrter nàutic de la PIMEF han mostrat la seva preocupació pel futur del port de la Sabina, especialment per les condicions que regiran en aquesta instal·lació quan s'acabin les pròrrogues actuals de gestió i comencin les concessions, atenció, a 30 anys de les marines del port. De moment, el sector té clar que no hi haurà futur per les empreses de Formentera si en els concursos de l'APB, l'Autoritat Portuària de Balears, preval l'oferta econòmica enfront de la resta de requisits a l'hora d'aconseguir una concessió. Per parlar d'aquest assumpte tenim amb naltros a Lídia Álvarez, és gerent de la petita i mitjana empresa de Formentera, la PIMEF. Molt bon dia, Lídia.
Bon dia, Pepo.
I també comptava amb dos integrants de l'Associació de Serveis Nàutics de Formentera, que està sota el paraigües de la PIMEF, en aquest cas en Toni Joan, en Toni Pins. Molt bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
I també en Sergi Gómez, el recordareu de Nàutica Hèlix. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia.
Bé, primer de tot, pel que fa a aquesta extinció de les pròrrogues i després l'entrada en vigor de les concessions ja a més llarg termini, 30 anys, això es diu ràpid. Això quan passa? Quan tindrà lloc, això?
Suposa que crec que és a final d'octubre, sembla.
Ho tenim a tocar, eh?
Són les dues marines que, bueno, a final d'any pues, acaben la tercera pròrroga i s'hauria d'adjudicar definitivament o dar una altra pròrroga, no ho sé. Jo desconec un poc ses bases i les fórmules que farà servir l'autoritat portuària.
Què és el que voleu des del sector nàutic de Formentera que es tingui molt en compte a l'hora d'atorgar aquestes concessions de les empreses que hauran d'explotar aquestes dues instal·lacions estratègiques, com són els dos ports esportius de Formentera?
Bueno, básicamente lo que decimos, ¿no? Lo que dice el sector es lo que tú has dicho antes, ¿no? Pues decir, al final no puede prevalecer la mayor oferta económica a la hora de conseguir una concesión, porque al final esto ¿en qué se traduce? Pues que luego serán las empresas que tienen actividad en el puerto las que tendrán que pagar a esta concesionaria para que esta concesionaria pueda pagar a la autoridad portuaria. Es decir, es que esto es una cadena, ¿no? Entonces, cuanto más elevado es el precio, más tendrán que pagar las pequeñas empresas. Y ya se ha notado, porque esto lo venía diciendo el sector ya cuando salió todo el tema del nuevo concurso, y ya se ha empezado a notar. Y la prueba está en que hay amarres vacíos, porque las empresas no pueden tampoco afrontar ciertos precios.
Ho ha explicat molt bé a Lídia, molt gràficament, que l'autoritat portuària demana un preu per a aquestes empreses per explotar aquestes instal·lacions portuàries, en aquest cas les dues marines esportives. Si aquest preu és molt elevat, clar, aquestes empreses que gestionen aquests ports esportius no tenen un altre remei que cobrar molt alt. De fet, aquesta mateixa setmana, un dels responsables de Marina de la Sabina, en Pepe Rosselló, va explicar aquí a Ràdio Illa que haurien de fer una reflexió al respecte dels preus que es cobren a Formentera pels serveis portuaris, perquè al seu entendre eren molt elevats i ja no està la cosa com per exigir aquests preus. Creieu que va en aquesta línia, això?
Hombre, yo lo que tengo un poco entendido es que se hace una oferta económica. Es decir, ha sido la propia concesión la que ha hecho esa oferta millonaria para ganarla. Entonces, y en su momento, esta empresa también decía que los precios no eran elevados de sus amarres. Ahora dice que sí. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son o no son? Son desorbitados. Es más, se han duplicado con respecto a la anterior gestión que llevaba esa marina, duplicado, porque yo mismo he visto las facturas.
Posem uns exemples, vosaltres que sou del sector, de què estaríem parlant? Per una barca de 6 metres, suposam.
Yo, el ejemplo que te puedo decir es de un velero, en invierno se le cobraba unos, en Marina de Formentera, se le cobraba unos 400 euros al mes en la temporada de invierno, ¿vale? Uh-huh. Y ahora esta marina le pasó unos precios de 800. Esta empresa decidió llevar su barco fuera a la península y en esta marina de la península, tanto en invierno como en verano, se le está cobrando 400 euros. Pues los precios están ahí. Y no hay más.
Nosotros, cuando estábamos allí, veníamos a pagar unos 4.000 euros por temporada, por barco, y la oferta va a ser de 20 i pico més IVA.
Per barco.
Sí, això no és el doble, això és...
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, sí, y no, y yo tengo otra empresa que me comentaba que por un amarre se le está cobrando 20.000 euros.
Quina via tenim per atenuar aquest problema, per pal·liar aquest problema? Entenc jo que és incidir directament en l'autoritat portuària i que faci una reflexió profunda sobre quines són les bases que exigeixen els seus concursos. Entenc, no? O com va això?
Bueno, senzillament és fer un estudi econòmic de les empreses que treballen en terra, a la mà, i veure quina és la rentabilitat i quin és realment el que és raonable cobrar. El que no pot ser... Ahir mateix un client baixava amb un baler de 12 metres, venia de sud de França, anava baixant, me va estar dient pues, de Mona que ho pagava pues, 80 euros, bueno, anava baixant, el preu rondava entre 80 euros diaris i 110 a Barcelona, va fer escala, va venir cap aquí...
Estem parlant de dos ports importants, Mònaco i Barcelona.
No, havia fet bastants més, però ja m'ha dit la mitja que era sobre uns 100 euros, ja va arribar aquí i li demanaven pues, 380. Lògicament, pues, es va quedar fora, va optar per venir a fer provisions, no el varen deixar atracar a cap zona portuari, és tot privat i, a més, si no pagues 20 euros no et deixen atracar. Va optar per anar a la platja que hi ha de vora la cofradia pescadors, va anar a comprar i es va passar a despedir. Dic, Toni, enguany no estaré per aquí, me'n vaig perquè no m'ho volen. Va ser molt, molt clar i va ser un reflexe d'una part molt important de clients. És a dir, nosaltres això venim ja comentant-ho, fa uns 3 anys estan pues, traient la gent fora. Sembla que no es fa massa cas, com si fos algú, bueno, un sector nàutic, són, bueno, està en una illa, hi ha barcos i vivim d'això tots, a part algun que li agradarà la muntanya i fa passeig i senderisme i anar a cavalls, per cert hi ha una oferta bona també en terra, però no podem obviar el que és, i hasta ara sembla que no s'ha fet massa cas del tema aquest. Ara començarem a veure els resultats, estem avisant, ja dic, fa anys, i enguany pues, serà pues, a sumo, enguany si hivern pues, no es preveu pues, massa bo. Si no veiem uns canvis, hi ha hagut unes eleccions, veurem la nova política del govern, esperam que escolti totes les reivindicacions que estan fent, tots els comentaris, totes les notes de premsa i tota la feina que estan fent. Estem aquí en vez d'estar treballant tots, que tenim un poquet de feina ara ja 2 mesos, que hem d'aprofitar, però no ens cansem d'assistir i de poder fer partícip a tota la gent el que està passant i conscienciar la gent, que hi hagi una mica consciència, sobretot política, i des que ens poden ajudar en tot aquest tema i ajudar a Silla.
Y además es que es importante que al final se haga la reflexión desde la propia administración, porque al final la APB es una entidad pública que gestiona nuestros puertos y como toda entidad pública está o tiene que estar al servicio de los ciudadanos, de la sociedad y de las empresas. No puede tener nunca un fin recaudatorio ni un fin empresarial de enriquecerse. ¿Vale? Porque al final ese no es el cometido pero ni de la APB ni de ninguna administración pública. Las administraciones públicas no son empresas privadas. Y entonces, pues esta es la reflexión que entendemos que hay que hacer.
Tenim entès que el sector heu sol·licitat una reunió amb Llorenç Córdoba per exposar-li totes aquestes inquietuds i preocupacions. Teniu cita ja?
Hemos pedido la cita con Llorenç Córdoba, con Marga Proens y con el director de con el presidente de la Autoritat Portuària de Balears. Con los 3.
De moment entenc que no teniu cita, però bé que...
No, todavía no.
És molt important destacar que això, òbviament, està afectant a les empreses, però darrere les empreses hi ha clients.
Hi ha persones.
Hi ha persones. Hi ha persones que tenen cases a Formentera. I aquesta setmana mateix, perquè nosaltres encara tenim un peu aquí, un petit peu, un trosset de peu aquí, i feim reparacions encara, i jo aquesta setmana se m'ha anat un client. O sigui, s'ha anat a Formentera, un client que fa molts d'anys que té barco a Formentera i que té una casa aquí, i em va dir, vaig a vendre el barco perquè no puc pagar més, és a dir, no puc.
Bueno, ja, jo crec que moltes vegades ja no és qüestió de poder, És a dir, quan hi ha un abús, realment sentir-se enganyat, estafat, no agrada a ningú, i senzillament davant els abusos la gent el que fa és desistir. Molts ho diuen, quants n'hi ha que no ho han dit, senzillament doncs et deixen el barco i fora. Inclús gent de Formentera.
Claro.
No tenim un caràcter massa reivindicatiu, som més bé tranquils, i molts opten doncs, per deixar el barco, depèn de si té bosc davall un pi, i si té hortada, doncs el fot davall una figuera. Això és la solució. Dic, senyors, no és la solució quan tens una barqueta que et pot servir per passar un rato, anar a pescar unes baquetes, fer una rosseta amb la família, forma part de la tradició de Silla. Si no defensam un poc això, pues, realment no mos queda res.
Pues sí.
Per cert, què tal la relació amb el nou president de l'autoritat portuària, en Jaume Coloma Drover? S'ha deixat veure o algun... Ho dic perquè el van nomenar el novembre de l'any passat, i ha passat mig any i... Nosaltres hem demanat, com ja és costum, doncs, entrevista amb el president, i com ja és costum també ens l'han denegat. No sé si he tingut més sort d'altres.
És con quien tuvimos una sí, reunió, sí. Y la verdad, muy poco fructífera.
¿Qué li vau demanar? O...
Bueno, pues en ese momento era una reunión por hablar por todo el tema del concurso, de todo lo que estaba pasando, de precisamente le hablábamos de esto, de los precios desorbitados, que la pequeña y mediana empresa al final no va a poder hacer frente, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo se quedó en palabras.
Després parlem dels serveis que s'ofereixen al port de la Sabina, perquè tenim entès que també hi ha hagut una certa problemàtica al respecte. Us queixeu del mal estat d'alguns serveis com els de l'Escar. De què parlem, l'Escar? A què ens referim?
El Varadero.
O sigui, estem parlant de el que hi ha al costat de la Torre Rodona de Port Formentera, per on entren i surten els barcos, aquella rampeta, amb el, com es diu, el Travel Lift, no? Li dieu?
Efectivament, sí.
Quin problema hi ha?
Bueno, el problema és ja tot el que ve derivant de totes les concessions que es van dant darrere any, no es poden fer inversions, no es poden fer millores, no es poden fer...
Clar, no són a llarg termini.
Clar. I allò és una cosa que es ve arrastrant des de fa molts anys i realment ha anat en detriment cada vegada. S'està deteriorant, però d'una forma molt ràpida. I clar, fa molt treballar, la veritat. Tots els companyeros es queixen d'aquest aspecte, els clients... Realment és un foco que allò s'hauria de corregir ja fa molt de temps.
Explica'ns en detall, a què et refereixes? El problema quin és?
No, s'haurien d'homologar les instal·lacions que estan pues, correctes de forma que es pogués treballar. Les queixes tenim pues, de que gent pues, que vol pujar en els barcos, tot embarrat, torretes que no hi ha connexions elèctriques, l'aigua pues, perd per tots els costats, si funcionen.
I estem
no
parlant com de la zona que hi ha just davant del Travel Lift, on hi ha els barcos en sec, no? Estaríem parlant allà. Allà hi ha problemes per treballar, diguem-ne.
Sí, a nosotros, a ver, en la reunión, cuando hablábamos del tema del Varadero, pues nos hablaban de esto, ¿no? Que el suelo es arenoso, se está filtrando todo lo que son los productos químicos, el antifouling que se utiliza para los barcos, nos hablaban de contenedores a rebosar siempre, que son los propios empresarios que van y empiezan a vaciar los contenedores, grifos que gotean, enchufes que no funcionan, no hay baños, es decir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en cuanto al Travel Leaf, pues como decía...
El Travel Lift, recordem, és aquesta mena de grua, em sembla que és de color groc, no? Que té dos potes així i serveix per varar i per treure els barcos de l'aigua.
Sí, i de hecho ja no està operatiu, no? En este momento, os han comunicado, no? Que ya no
de
está...
momento no, parece ser que ya si se reciben las piezas se podrá poner en marcha.
Està variat ara mateix.
Esperemos.
Sí, llevábate, es lo que decíamos en la nota. Servía para en...
Barcos petits.
Sí, pero en precario siempre, ¿no? Como dice Toni, pero para grandes barcos de gran envergadura no servía porque estaba averiado y faltan piezas.
Com veieu el futur, Sergi i Toni?
Bueno, jo ja fa dos anys o un any i mig que vam estar aquí, un any i mig?
Jo crec que sí.
Ja el veiem molt negre, però ja fa un any i mig que ja el veiem molt negre també. És a dir, jo sempre he estat molt tanto de la situació i he estat molt negatiu, desgraciadament, en aquest aspecte. Com ho veiem? Està en mans dels polítics. És així de senzill. O sigui, només hi ha que donar una volta de tuerca perquè tot això es solucioni. És tan senzill com això. no hi ha que fer res més. Volta de tuerca.
Si poguéssim projectar una miqueta un futur una mica optimista, diguem-ne, què ens agradaria plantejar? Què ens agradaria veure que pugui passar?
Jo m'agradaria molt que tornéssim a estar com abans. M'encantaria.
Què vol dir això?
Bueno, que poguéssim treballar tots a uns preus raonables i que el que s'està notant aquest any, turísticament també parlant, en sus lloguers de barcos i de més, que ja s'està notant, pues, que fos com abans, que poguéssim treballar tots, que tot això s'arregli, que és el que t'estic dient, és una decisió política.
Què s'està notant? Dius, què s'està notant aquest any?
No s'estan llogant barcos com abans, i t'he dit que jo tinc un peu fora i un peu dins, però bueno, jo també t'he dit una cosa, me vaig llençar, jo estic aquí un poc per amor també, perquè jo me vaig llençar obligació també després de tants anys d'apoyar aquest sector, perquè jo he estat tota la vida i encara hi segueix, vale? No de forma en el 100% diríem, però me vaig llençar obligació de recolzar els meus companys, vale? S'està notant, sí, s'està notant, i s'estan llogant menys barcos, i el temps està sent molt raro també, està fent un temps molt raro, i tot acompanya, està sent un còctel d'històries que s'estan notant, i jo ho veig, vull dir, jo en su cotxe pas per davant es port i veig la situació, la situació es veu.
Toni, tu també tens aquesta sensació de que no està sent fluixeta aquesta temporada?
Sí, però ja no és nou, això, vull dir que entre que va passar el Covid, etc., pues les coses no...
No ho he aixecat cap encara,
no,
eh?
No.
I pregunto, per què creus que és fluixeta? Falta gent? O sigui, hi ha gent però no hi ha prou interès? Els preus són massa cars i no són competitius? Com va això?
No, és a dir, realment el que falta és una mica d'interès general. És a dir, la feina és el que passa, que s'està pues, retallant per tots els costats. És a dir, no podem treballar. Estem treballant en precari. I ens dona la sensació com si estàs fent alguna cosa mal fet, com si treballes, tens un terreny, això d'aquí no es té que fer així, això d'aquí tal. Dic, bueno, el que necessitem nosaltres tenim els medis. Però si l'administració no ens apoya, no podem fer res.
Tenim entès que en aquest sentit veu rebre una informació del Consell de Formentera perquè retiràssiu barques que teníeu en Campes.
Sí, això va ser pues, arrel d'un empresari pues, que es va dedicar a fer una sèrie d'accions que realment, pues, bueno, hi ha hagut una inacció per part del Consell de fa molts anys que coneix la problemàtica i de moment no se li ha posat solució. Clar, aquí està pues, una mica la implicació que té que tenir els polítics i el Consell en si per arreglar tot això, perquè realment es pot si es vol. Pensam que si es vol arreglar i s'afronta pues, les coses amb molt de diàleg, pues, es pot arreglar.
Però això ha generat un problema per a altres? O sigui, què heu fet amb les barques que teniu en aquestes campes?
No, les barques són allí. Realment a una illa és difícil eliminar les barques.
Ja. I us exposeu, per tant, a Cosmultin o...?
Estem exposats a tot.
El tema és que el Consell insisteix en que no podeu tenir barques en zona no industrial, en zona rústica, diguem-ne...
No hi ha zona industrial.
Suficient per... Vaja, és una industrial.
No n'hi ha.
Però
està.
Si tu vens la mà a una illa, procura de que tinguem aquest servei, no?
O sigui, no teniu zona industrial disponible, diguem-ne, per poder aparcar-hi les barques en sec.
Per poder de servei.
Exacte. Sí. Això és una illa,
Heu tingut constància de que s'hagi fet alguna denúncia o algun aixecament d'acte per aquest motiu?
Denuncias, como bien decía Toni, esta empresa ha presentado denuncias, bueno, a través de gente, pero de momento sí están los expedientes en trámite, pero de momento lo que es la sanción en sí no ha llegado, no, o por lo menos no tenemos constancia.
Pero tú apuntabas de una mala práctica, ¿no, Toni?
Bueno, ahora todo es cuestionable, por eso pues bueno, es donen els abogats i realment són els que han de legislar en aquest aspecte.
Però quan dius una mala pràctica, a què et refereixes? No ho feia bé o...?
No, realment, pues, el que hi ha és un buit legal i s'han d'arreglar pues, les coses, agafar les coses pues, com són la realitat pues, i afrontar-les i arreglar-les, no, ni més ni menys.
Us sumem al capítol de reclamacions del sector nàutic de Formentera, que tingueu disponibilitat d'algun espai a la zona industrial per poder emmagatzemar les vostres embarcacions?
Això ja fa més d'anys, que sí. Més de 20 anys que ho saben, que ho venim reivindicant, sí. Que ho venim dient, i aquí estem, realment. Pues, així com van passant els anys, no es fomenta ni un desarroll, ni una conciliació, ni un servei pues, òptim, com podríem tenir ja fa molts anys, i ha anat tot en detriment, i cada vegada és pitjor.
Per cert, la Marina Seca, la futura Marina Seca, com la veieu? Com creieu que s'està plantejant i com hauria de ser?
No tenim ni idea.
Ni idea, eh?
No.
Us sembla que és una solució la Marina Seca per la, pel xàrter nàutic?
Marina Seca? Per xàrter nàutic?
Sí.
No. Des del meu punt de vista, a veure, físicament i estratègicament, no.
És complicat.
Perquè, ostres, baixava...
Explica, sí, per què?
Sí. Pues perquè baixar... Fes-te una idea de, jo què sé, de 100 barcos, 80 barcos. 80 barcos, si els tens a la mà per entregar-los a 80 famílies o 80 clients, sí. Pues tardaries 80 hores, si els tinguessis a la mà.
No, és que, perdona, sí. Hem d'entendre un poc el concepte de Marina Seca. Pues em va molt bé jo, com a usuari de cap de setmana, que surt un dissabte, un diumenge a pescar.
A veure, sí.
Posca es barco, previa reserva s'aigua, es matí o es més dia, em vaig a pescar i quan torn el trec de s'aigua.
Perquè entenem que aquesta maniobra de posar i llevar el barco de s'aigua no és, són dos minuts, no, sinó que requereix una estoneta.
Clar,
eh?
Claro.
Llavors el que deia en Toni, ei, anem a fer una paella, no sé què, amb la família, per tant, doncs, no sé, el diumenge doncs a les 11, jo ja reservo el dijous, ho dic amb antelació perquè me'l tinguin allà preparat. Aquesta fórmula amb els xàrters no funciona, per què?
Per aquest motiu, per aquest mateix motiu, perquè requereixes d'un temps per fer una explicació i perquè el barco té que pujar i baixar i després les sortides són massives i les entrades són massives també. És a dir, t'imagina't que te venen pues, 60 barcos de colp, on fiques aquests 60 barcos? Físicament no...
Clar, la gent vol sortir que entre 10 i 12,
correcte.
Una cosa així.
Entonces,
no? Clar, allà et surten 80 barcos, és... impossible treure'ls per Marina Seca.
Absolutament. Els barcos tenen que estar a l'aigua i has de donar un bon servei. I la gent té que pujar d'esport i tens de donar un bon servei. I la forma de donar un bon servei és que els barcos estiguin amarradets com tota la vida. No fora de l'aigua. El que diu en Toni, pues sí, si has d'anar a pescar un dia vaques, pues està molt bé, no? Però si has d'entregar... una sèrie de barcos de lloguer, pues no físicament és inviable, no tens el temps ni la fórmula secreta per entregar aquests barcos.
Avui som amb en Sergi Gómez i en Toni Joan, Toni Pins, amb dos de l'Associació de Serveis Nàutics de Formentera sota el paraigües de la PIMEF. També ens acompanyen el Lídia Álvarez. Hem repassat algunes de les demandes d'aquest sector nàutic de Formentera, com són doncs aquesta... aquest clam, no?, perquè l'autoritat portuària tingui en compte altres paràmetres a part del benefici econòmic a l'hora de fer les bases del concurs que ha de regir les concessions pels pròxims 30 anys. Estem parlant d'un tema decisiu en la configuració d'un sector tan estratègic com és el nàutic a la nostra illa. A més, també reclamant millors serveis pel que fa a les instal·lacions que ja estan... funcionant alguns dies sí, alguns dies no, com per exemple el Travel Lift per posar i treure barcos de la mar, i també demanaven al Consell de Formentera solucions pel que fa a l'emmagatzematge d'embarcacions perquè es pugui disposar d'alguns espais habilitats per a aquesta finalitat. Ens deixem alguna cosa? En Toni ha fet un buf, com dient, si jo t'expliques... Explica, home.
Bueno, no sé dels temps que disposam. Jo des de bo no entenc massa perquè tenim uns negocis per atendre i els dies pues, se mos venen i ja damunt s'acaba la temporada quasi en 4 dies.
Sí.
Però realment l'exposició que has fet, bueno, a grosso modo, pues, jo penso que està bé. I a partir d'aquí, si poguessin aconseguir, pues, ja si obrirem les administracions... i consensuar, parlar, dialogar, sobretot és parlar, que és el que no es ve fent des de fa molt de temps, de veure quines són les necessitats reals. I jo no ho dic perquè sàpiguem més que ningú, però l'experiència serveix per a alguna cosa.
Bueno,
si...
perdona, parlar sí que hem parlat, eh? El que no us han escoltat.
No us han escoltat, però bueno, és que realment ja fa 3 anys que estem dant voltes el mateix, y ahora si pudiésemos ya comenzar a hacer faena.
Y lo que tú has dicho, Pepo, que lo has dicho muy bien, es decir, estamos en un momento decisivo. Estamos en un momento decisivo porque cuando salgan estas concesiones a 30 años ya, ya no habrá remedio y estamos en un momento decisivo pues para la empresa local de Formentera.
Escoltau, i d'altra banda, us afecta la competència d'altres empreses que tenen costos més reduïts que valtos? Valtos esteu pagant amarratges, per exemple, Toni, al port de la Sabina. Tenim constància que hi ha alguns serveis de xàrter que no paguen amarratges però que fan aquestes maniobres d'embarcaments i desembarcaments al port de la Sabina. Us afecta això?
Sí, és clar, tota aquesta cosa, ja diuen, es vinagre fa molt ben es vi, no? Realment, pues, no mos ajuda i fa molts anys pues, que això ja s'està duguent a terme. Què passa? Pues que moltes vegades aquestes empreses no paguen perquè no hi ha una regulació tampoc. Vull dir que aquí és sempre el mateix. Estan dant voltes a una cosa que si està regulada pues, no passaria. I clar, també fa mal denunciar companys nostres que es busquen la vida a la seva manera i si treballen així és perquè han trobat un buit. Nosaltres fa molts anys que apostaren pues, per estar a un lloc mentre el puguem assumir, cosa que ja no ho veiem cada vegada més complicat, i veurem, per això estem aquí, per veure això hasta on arriba, però realment ja fa molts anys pues, que això pues, s'està dant i ha anat a pitjor. És a dir, mentre hi ha hagut una feina i tots treballaven i tots anaven bé i tot era l'alegria i tot pareixia, però quan les coses comencen a estranyar pues comencen a sortir coses així.
Y además, fíjate una cosa, Pepo, antes, y esto nos llegaba a la PYME, ¿no? Es decir, empresas que venían y decían, es que no hay amarres en el puerto, es que no puedo tener mis barcos de lista sexta en el puerto porque no hay amarres. Y ahora fíjate que sobran amarres.
Es así, sobran amarratges, ¿eh?
Sí, algo está pasando, porque antes... o sea, es que es eso.
Ahora, ni a 35, ¿no? Dirían al moll, a la darsena de Ponent.
Hay amarres libres.
De llista sisena hi ha amarratges lliures.
Ara mismo hi ha amarratges lliures.
Però també pots agafar una en esport, és a dir...
A la marina esportiva normal.
Sí. Hi ha amarres. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque a mí me consta que antes era la voluntad de muchas empresas que no tenían amarres, que no encontraban que el puerto tiene las dimensiones que tiene y no había. Y ahora sobran.
¿Para qué?
Pues lo que te ha dicho Tony, quizás una empresa que antes, mira, hay empresas que antes tenían hasta 5 amarres y ahora no están dispuestos a arruinar su proyecto de empresa que llevan toda la vida trabajando por pagar unos precios desorbitados. Entonces, la palabra de competencia desleal, yo creo que es un término que hay que ver quién lo pronuncia. Y hay que tener mucho cuidado. Y en esto, y te lo digo así de claro, porque yo sí llevo 6 años trabajando contra la competencia desleal en todos los sectores. Y ya de forma personal es un concepto que no se lo permito a cualquiera. Y hasta ahí.
Quan vaig estar aquí la última vegada, vàrem parlar d'això, vaig a tancar, perquè ja m'ho vaig a venir. És que no podria assumir els gastos. És correcte. I és el que està passant. Vull dir, això està molt... Fa temps que estem avisant d'això.
Fa temps que estem avisant, fa temps que Ràdio Illa donant veu al sector. Ara ens trobem ja en un moment estratègic i decisiu, en una recta final. Ara sí que va de debò. Estem a les portes d'un nou concurs per atorgar aquestes concessions de 30 anys dels dos ports esportius de la Sabina. I entretant, doncs, que el sector nàutic té aquestes reunions pendents amb Marga Provens, amb l'autoritat portuària i amb Llorenç Còrdova. Esperem que vagi molt bé. Moltíssima sort. Lídia Álvarez, Toni Pins i Sergi Gómez.
Moltes gràcies.
Muchas gràcies, Pepo.